Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Molt bon dia, benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Temps avui per a la formació de Convergència i Unió amb els portaveus d'aquest grup municipal, Joan Pere Gómez i Josep Maria Callau, regidors que avui ens acompanyen al nostre estudi. Molt bon dia i benvinguts.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a repassar tot seguit, com ja saben, l'actualitat municipal que ens ha deparat en les passades setmanes. El cert, però, és que justament ahir dimarts es va complir un any des de les eleccions municipals i avui volem obrir aquest espai de ràdio amb la formació de Convergència i Unió, doncs analitzant aquest any que ha passat després dels comicis municipals de 2015. Uns comicis que per a Convergència i Unió van ser, doncs, amb una renovació de la gran part de la seva llista, amb un nou candidat, i on els resultats electorals, tot i ser la força que va guanyar les eleccions amb 1.008 vots, obtenint 5 regidors, la formació que té més regidors, doncs es va quedar finalment a l'oposició, sent el grup majoritari de l'oposició, i d'aquesta manera, després de 3 mandats consecutius amb el convergent Andreu Martí al capdavant, doncs no van repetir l'alcaldia al municipi. Un any després, com ho veuen, com ho miren, com ho analitzen tot plegat des de la formació?
Amb molta tranquil·litat, reflexió, amb sossego, amb el sentit de que no vull enganyar-te, vull dir, nosaltres ara, sembla mentira, ara estàvem Josep Maria i jo baix, mentre els homes esperàvem aquí als baixos de l'Ajuntament, i li diia a Josep Maria, ara ja fa un any de les eleccions, i diu, ostres, com passa el temps, veritat, sobretot la pregunta és, com passa el temps? Ja portem un any des d'aquell dia de les eleccions municipals, i bueno, i nosaltres avui recordo molta gent, perquè és important recordar-ho, crec que des de Convergència a l'Ametlla de Mar ens vam adelantar els temps. I per què? Pues perquè quan ara veig el tema del superdissabte que vam fer l'altre dia i parlem del nom, i veig que ara també el 26 de juny Convergència es presenta només com a Convergència, nosaltres ja vam fer una llista de Convergència, com en demostra, tots som de Convergència, no tenim unió, i realment vam fer la renovació. Tot allò que el nostre partit, ara encapçalat pel president Mas i el president Puigdemont, estan començant a fer, nosaltres esta renovació i esta revolució interna ja la vam fer-la fa un any, i per tant estem molt contents. Parlant del que em dius abans, doncs sí, fa un any, des d'aquí vull dir-li una vegada més a tota la gent de l'Ametlla de Mar que ens van votar-nos, moltes gràcies, perquè amb totes les dificultats que vam tindre vam ser una vegada més la força més votada, amb número de vots, vam ser l'únic partit que vam treure més de 1.000 vots, i el partit que tenim més regidors, 5 regidors, per tant, màxima satisfacció, donar les gràcies a la gent, i per coses de la vida, pues, ens vam veure abocats a l'oposició, pues, perquè hi havia un pacte de totes les forces polítiques en contra nostres, el que és la plataforma Calera, el que és el Partit Socialista i el que és Esquerra Republicana, però bueno, és això la democràcia, i a partir d'aquí, pues, màxim respecte i esperar que governi i que ho facin bé, perquè vull recordar, ja porta un any, i l'any passa ràpid, per tant la gent mos demana que siguéssim, sobretot, que estem aquí per governar i no per parlar del passat.
Després li preguntaré sobre com valoren des de la formació aquest quasi bé primer any de govern del pacte d'Esquerra Republicana i Compromís per la Cala. Abans, però, li comentava que sí que és cert que Convergència passava del govern a l'oposició. Quins canvis han fet al partit al llarg d'aquest any? Quina és la tasca que actualment desenvolupa Convergència al municipi?
Mira, nosaltres mos hem estructurat i des del grup municipal han fet com si fos un govern a l'ombra, no? Cadascú dels nostres regidors tenim una sèrie de tasques i les estem aportant, a banda de les reunions setmanals que fem, del seguiment cadascú que fa de les tasques que toca, i intentem això. Primer, una cosa importantíssima que fem és fiscalitzar el govern. Fiscalitzem el govern amb un altre estil, realment jo crec que amb un estil més agradable, més afable, però contundent quan toca, i també, per què no dir-ho, intentem fer una oposició constructiva en tot allò que pensem que pot ajudar el poble. Per tant, és el que ha de fer l'oposició, anar a tot arreu, allà on està la gent del poble, els actes socials, a tots els esdeveniments que hi ha, i també des de la nostra òptica, de la nostra opció, és fiscalitzar el govern Pues perquè sàpiga que té un grup municipal a l'oposició com és Convergència, que qualsevol cosa que es descarrilien del carril, de, si em permets, de cap allà on nosaltres creiem que ha de ser el bo del poble, doncs nosaltres estarem allí per denunciar-ho i intentar redreçar el rumb d'aquest ajuntament, que penso que amb aquest any la valoració no pot ser gaire positiva.
En parlarem ara després, quan entrem directament a parlar de temes d'àmbit municipal, tot i que sí que estem parlant de la formació a nivell local, ens centrem ara en la part més política de la formació. En aquest sentit, en aquest any de municipals, i on, com comentava, doncs, Convergència i Unió doncs, va fer, com la gran majoria de llistes electorals, o pràcticament totes les llistes electorals, una renovació dels seus candidats. El procés que deia a nivell local van fer un any, ara sembla que la formació a escala nacional, a escala de Catalunya, doncs està fent. De fet, aquest passat dissabte, aquí a l'Ajuntament, doncs van organitzar aquest superdissabte, un dissabte on els militants i simpatitzants de Convergència Democràtica doncs van tindre l'oportunitat de dues coses. Una, escollir en primàries, diguem-ne d'aquesta manera, qui havia d'encapçalar la llista al Congrés per les pròximes eleccions generals, i de l'altra, decidir el rumb que havia d'agafar la formació. Es manté Francesc Homs, que era ja el candidat de Democràcia i Llibertat el 20 de desembre, però Convergència tindrà un canvi important en els pròxims mesos. És la tònica que el partit vol agafar o la gran part de la militància vol agafar? Els resultats que s'han vist, la imatge que s'ha vist a nivell general, doncs, correspon realment a tot el territori català?
Sí, anem per parts. Primer, cal dir que hi havia dues urnes, no? Abans de res, agrair a la gent, a la militància del poble, per la gran assistència que van tindre un dissabte a la tarda a vindre a votar. Però també volem agrair molt a molta gent simpatitzant que també va vindre a votar. Per tant, cal explicar a la gent que hi havia dues urnes. Una urna pels militants, que els militants eren els que decidíem si la llista i el portaveu a Madrid havia de ser el Quico Homs o la Sílvia Requena, i aquí el poble, pues, amb sintonia a nivell també nacional, van votar clarament amb un 80% que fos el Quico Homs, i després hi havia una altra urna, que aquí podien votar militants i simpatitzants, que el que votàvem era dir, volem fer un partit nou o volem refundar ja Convergència. Aquí la Cala també va guanyar que volíem fer un partit nou, que volem sacsejar totes les estructures del partit i volem fer un partit nou, en definitiva, amb la línia del que també va liderar el nostre líder, el president Mas i el president Puigdemont, no? Jo estic molt satisfet perquè nosaltres pensem que avui en dia ja està ben com una gran batalla, que a veure qui és més d'esquerres. I Convergència no és un partit d'esquerres, no ens hem d'amagar. Ara bé, hi ha altres partits, i ho trobo molt legítim, que ara estan debatent-se a veure qui és més d'esquerres, qui fa més polítiques socials, qui fa més subsidis, etc etc, qui té el puny més tancat, i nosaltres no entrarem en aquest joc. Nosaltres hem de refundar el partit, però el nostre partit és el que ha sigut sempre. Un partit de centre que ha de buscar la centralitat. Un partit de centre que la centralitat recau en què pensem que no hem de caure en aquells debats populistes de veure qui dona més subvencions i a veure qui dona més indemnitzacions i dona més subsidis. Hem de caure sobretot en unes polítiques que la millor subsidi és que la gent tingui treball. Si la gent té treball, ja no cal que tingui subsidis. I a partir d'aquí nosaltres el que buscarem? Buscarem aquesta nova convergència, com ha sigut sempre, una convergència que ha estat al costat dels treballadors, al costat dels petits i mitjans empresaris, al costat dels autònoms, en definitiva, al costat d'aquella gent que crea riquesa. I gràcies a la gent que crea riquesa és quan hi ha llocs de treball. I si hi ha llocs de treball, el que hi ha és la gent que està afiliada a la societat social. I si hi ha gent afiliada a la societat social vol dir que hi ha gent que paga impostos. Si hi ha gent que paga impostos, se poden fer polítiques socials. Si es fan polítiques socials vol dir que hi ha gent que no té, pot tindre. Ara, si no hi ha gent que paga impostos, si no hi ha gent que crea riquesa, no hi ha política social que valgui perquè no hi ha diners per fer polítiques socials. Per això nosaltres busquem aquest eix de la centralitat i penso que en aquest país, Catalunya, Convergència no està sobre, sinó al revés. Hi ha molta gent que demanda que Convergència surti amb força per ocupar aquesta centralitat, que a vegades hi ha gent que ens està recriminant que potser la mà abandona una miqueta per anar-me'n cap a vies més esquerranes.
Una centralitat que apel·la. Entenem que aquesta refundació doncs portarà un temps, però la pregunta és clara. La liderarà Artur Mas? Seguirà doncs el que ara mateix és president de Convergència liderant aquesta refundació? O hi haurà canvis també amb les persones que encapçalaran el projecte? O tot està per decidir?
Sincerament, Dani, el congrés el farem al
Ho
juliol.
dic perquè moltes
Sí, sí,
vegades es
sí.
parla de la refundació i a vegades,
El congrés el farem al
moltes
juliol.
vegades parlem del nivell personal de si hi ha
Correcte,
canvis
correcte.
de persones polítiques.
El congrés el farem al juliol. I per tant, parlar ara si ho liderarà el president Mas, el president Puigdemont o si ho liderarà Joan Pere, és parlar per parlar. Veurem què passa al congrés. Perquè també un recordatori. Mira, tots els partits s'omplen la boca de parlar de primàries. Però la pregunta és, en veu alta, quin és l'únic partit que ha fet primàries per decidir quin és el cap de llista de la seua, del seu partit? L'únic partit que ha fet primàries? Convergència. No ha fet ningú més primàries. Ni Esquerra Republicana, ni Podemos, ni Socialistes, ni Catalunya en Comú, ni Ciutadans. Per tant, aquí demostra que nosaltres això mos ho hem cregut i mos han cregut que hem d'obrir el partit, que hem d'obrir de bat a bat les finestres del nostre partit perquè passi a l'aire i intentar arribar més a la gent. I el tema este arribarà al Congrés i al Congrés decidirem qui ho lidera i com ho lidera, perquè els lideratges a vegades poden ser lideratges compartits. Ara, si m'ho preguntes a mi, un referent i una persona com el president Mas i com el president Puigdemont, evidentment, han d'estar al capdavant d'aquest nou partit, perquè si no seria enganyar-nos al solitari. No podem perdre el bagatge polític del president Mas ni del president Puigdemont. Per tant, jo bogaré per això.
Molt bé.
Ara hem de canviar gent també, eh?
Parlava de les primàries per a aquestes eleccions generals, les segones generals que després del 20 de desembre, aquest 26 de juny, li comentava, perquè sí que és cert que la majoria de formacions comentaven que mantenien la gran majoria de llistes, hi ha novetats al Partit de Convergència Democràtica, que es presentarà sota aquesta marca i no sota la marca de Democràcia i Llibertat. Vostè va ocupar un càrrec de suplent al primer senador per l'Ebre a les llistes del Senat. Repetiran aquesta posició?
S'ha parlat amb el partit i jo al el partit els he demanat que aquestes eleccions del 26 de juny que no em presentaria i que busqués una persona més jove que tingués una altra vegada, que s'ho prengués amb més gana aquestes eleccions. Jo ja venia, ja vaig, ara fa 3 mesos, vaig entregar-me en cos i ànima, però ara penso que també hem de ser capaços de donar pas a altra gent i així ho he fet i per tant jo treballaré a nivell municipal per treure el millor resultat possible, però no em presentaré més aquesta candidatura.
Per tant, doncs, ja avancem aquí al parlem-ne, doncs, que Joan Pere Gómez no repetirà en aquesta posició de suplent al Senat pel senador per l'Ebre, pel candidat de senador per l'Ebre per Convergència Democràtica. Si els hi sembla, canviem d'assumpte, hem parlat una miqueta des de la part més política de la formació de Convergència, anem ja a l'acció municipal, a les qüestions que ens refereixen a l'Ametlla de Mar, i lògicament estem a les portes de la temporada turística, i ja està, o pràcticament ja l'hem començat, com aquell qui diu, ara fa uns dies teníem una presentació d'una nova proposta turística al municipi, veiem i on hi ha els primers símptomes doncs, d'activitat turística al municipi i la pregunta és clara, des de la formació de Convergència i Unió al municipi, quina és la visió que en tenen de com s'està encarant doncs, l'inici d'aquesta temporada turística?
Bueno, mira, després de lo que de que de lo de que l'últim ple ens va contestar el senyor alcalde de que no tenia res previst per fer cap acció de cara a la nova temporada que ens està arribant, que ja ha arribat, ja fa gairebé 2 mesos que anem nedant, és preocupant. Preocupant perquè després estem llegint que pràcticament el turisme i el comerç són les dues accions que tenen que tirar endavant del poble, no? Clar que amb un ple el senyor alcalde tanqui, pràcticament no et doni la resposta a lo que molts comerços i molta gent que ens dediquem, evidentment, pues, i veiem amb el comerç i amb el turisme pues, una mica de llum a poder tirar endavant pues, l'economia del nostre poble, pues, encara que no volgués, jo vaig sortir bastant decebut. Després que ocorreix que el dia a dia és el que hi ha i evidentment hem de picar molta pedra per a poder realment tirar endavant el carro i això és el que hem intentat fer durant tots aquests anys. Però que després de veure també que han sigut unes temporades d'estiu amb les quals el nostre poble ha sigut evidentment el poble amb el qual ha pernoctat molta gent, han vingut i han pagat la taxa turística, és a dir, no ens enganyem, som un poble amb el qual ve la gent. Però què ocorreix? Preguntes com les que i quants i estos diners que evidentment s'han recaudat d'esta taxa turística se gastaran realment amb l'activitat del turisme, perquè és que si no, vos estem fent un flac favor també, no? La meva mala experiència va sortir per això, pràcticament. Des del novembre portàvem reunint-nos les 7 o 8 primeres empreses i va ser tot un procés que el vam iniciar des de l'anonimat. Ningú ens va ajudar amb això, sinó que realment nosaltres vèiem que treballàvem, intentàvem fer-ho, crec que intentàvem fer-ho el millor possible, però a partir d'aquí ens vèiem sempre que ens ignoraven. I quan t'ignoren, i al mateix poble, i el poble és petit, pues, te castiga moltíssim també, no? Vam veure que possiblement d'esta necessitat, d'aquest poc caliu que hi havia, d'esta pràcticament rebutjar, parlar realment del tema, començar a actuar, va ser quan poc a poc va anar sorgint aquesta nova expectativa. Jo crec que és una eina, la Mella de Mar Experience és una eina, i és una eina, evidentment, que tota aquesta gent nova que creuen en el seu poble, que volen viure i que volen treballar a casa seva. Hi ha gent que han fet inversions molt grans per una temporada que realment és molt curta. Hi ha gent que fan les activitats de la mar, i la mar, sabeu, evidentment, que no depèn de nosaltres mateixos, sinó que la inclemència, sabeu com està, que no tinguéssim realment un recolzament, que no tinguéssim realment detrás una regidoria forta com la que hauríem dit en el turisme, pràcticament te deixa una mica intranquil. La temporada tal qual està, claro, des de la meva visió, jo evidentment fa molts anys que estic en aquest sector, evidentment volto per totes les Terres de l'Ebre, la meva opció pues, és una opció completament diferent a molts altres sectors, a molts altres negocis també, que potser estan més limitats al nostre poble també, no? Però aquesta temporada la veig molt interessant, ja fa quasi bé 2 mesos llargs que ens estan traient per totes les terres nostres i parlant amb altres poblacions, parlant amb altra gent d'altres activitats molt vàries. Tenim molta il·lusió amb esta campanya també, no? Però voldria que realment este àmbit que pels altres pobles s'està respirant també ens aterrissés al nostre poble. Jo crec que una de les dels actes que realment pràcticament sí que notem a falta, sobretot, és de que sempre parlem del patronat de turisme, i jo us diria a vosaltres, i el patronat de turisme existeix, la taula en aquella de debat que hauria d'haver, on realment tota la gent que està allà al cap del davant, que és qui realment podem saber o podem arribar a necessitar, no existeix. Jo voldria que moltes d'aquestes accions que s'haurien de realitzar, com no mos comencéssim a sentar en una taula i no mos comencéssim tots a portar damunt de la taula els defectes o no els defectes que tenim, tot el que més és cantar unes cançons que pràcticament estem ja molt acostumbrats amb això també. Este és l'únic nítid que no tinc jo personalment, sinó que molta gent d'este sector a mi em van trucant, tant del comerç com del turisme, no?
Per tant, una reclamació des de la formació és que es tornés a impulsar un patró de turisme on hi pogués haver representat doncs, el sector de l'allotjament, el sector de la restauració, els actius de serveis, els actius doncs, que conformen el turisme al municipi.
Creiem realment que, evidentment, una taula de debat amb la representació de la majoria de tots aquests sectors és fonamental, però fonamental. I el que no ho vegi així, que es passegi al municipi, que es passegi al terme i veurà realment que no es poden decidir coses des del calaix o des de l'oficina també, no?
Jo crec que ve l'amic Josep Maria, perquè clar, ell és des de quan tius la raó que viu del turisme i per tant se pateix a totes les Terres de l'Ebre, parla amb molts patronats de turisme, parla amb molts regidors, parla amb molts alcaldes i coneix la realitat turística. I mira, un exemple, tu abans parlaves la que és la Metge Experience. La Metge Experience és un grup d'empresaris del sector turístic, entre els quals està Josep Maria Callau, que veuen una necessitat i han d'intentar liderar allà on l'Ajuntament no arriba. Que això no és dolent, eh? Vinc a dir que a vegades l'Ajuntament no ha d'arribar a tot arreu. És important que l'empresariat arribi allà on no arriba l'Ajuntament. Això és positiu. Però per què? Segurament si la Metge Experience hagués tingut un patronat de turisme, hagués hagut molta més diríem agilitat a l'hora de aquests empresaris que bon estat poder parlar amb turisme de la Metge de Mar per intentar conjugar les necessitats del sector privat amb el sector públic, perquè al final el sector públic el que ha de fer és ficar totes les eines a l'abast del sector privat perquè turísticament ho tinguin una gran autopista turística, i això ara no s'està fent. Sembla que hi ha una una forma d'actuar des de l'Ajuntament, turísticament parlant, que pot ser positiva, però sense pensar o tenir en compte suficient el sector empresarial turístic de l'Ametlla de Mar. Per això naix l'Ametlla Experience. Uh-huh. I per això aquesta gent s'han reunit i han fet aquesta associació. Això és un fet del que comentava Josep Maria, sí, de que ha d'haver aquesta taula perquè el sector turístic empresarial privat pugui arribar directament a l'Ajuntament i que l'Ajuntament treballi també per ells.
I el defecte és pensar que això es fa a curt termini. És a dir, les improvisacions són nul·les. És a dir, i les improvisar amb això, anem a veure, no es pot fer de cap manera. Jo, com bé ha dit Joan Pere, porto 38 anys amb el sector. Jo ja estem presentant tota la temporada d'hivern. Nosaltres hem de presentar la temporada d'hivern perquè d'aquí no res, els crios tornaran a col·legi i necessitem, evidentment, que tinguin tots els serveis que nosaltres estem nutrint-nos perquè ells puguin vindre a l'estiu que ve cap aquí. En un poble passa tres quarts de la mateixa. Per això parlàvem amb el Jordi, amb l'alcalde, de que les accions, si no hi ha accions, les activitats, no em serveix de res una calçotada, ni em serveix de res una botifarrada. Això són accions, això les podem muntar en qualsevol moment, m'entens? Això no és el que necessita el sector comerç ni el sector turisme. El que necessita és que realment lo dinamisem. Teniu en compte que a nosaltres hi ha alguns pobles, us podria anomenar alguns pobles del territori ja des de fa alguns anys, que ens venen a buscar i ens diuen: senyors, per favor, per què no venen al nostre poble i li peguen un vistazo? Perquè moltes d'estos actius que els tenim parats, cosa que passa al nostre poble també, i ens fiquen amb un valor actiu. I nosaltres anem i a partir d'aquí montem la ruta que siga i al més d'anar sempre pel mateix lloc, sota la banda, perquè sempre ha sigut un copiar i pegar, copiar i pegar, copiar i pegar, i el copiar i pegar ja no il·lusiona completament a ningú. Llavors, anem a pobles on realment estan molt allunyats i allà ells fan els deures que els hi toca, és a dir, obrin allò que tenen, aquell valor lo fiquen en marxa, i a partir d'allò que ja tenen construït, que no s'han de gastar un duro, en cap cas parlem de gastar cap duro, el que intentem és que tots aquests valors que hi ha, pues, combinar-los de la millor manera possible perquè allò pugui ser, evidentment, un valor actiu. I aquests valors actius tenen en compte que, mira, nosaltres tenim el Museu de la Ceràmica i ara en qüestió de 20 dies hem arribat a passar més de 150 persones pel Museu de la Ceràmica. No? Les passejades peatonals per l'Ametlla, portem passejades durant també un parell de setmanes, pues, també quasi 200 persones més per l'Ametlla. Això són, el que us puc dir, són tonteries, són petits números, però anem a veure, en el moment que nosaltres entrem a la gent al nostre poble, que a més el nostre poble té la seva pròpia singularitat, és un poble per a caminar. Un cotxe no et porta a cap banda. Un home que ve foraster al nostre poble i li diem entra dins, l'estem ficant dins amb una ratonera. Quan els fem caminar, fiquem en actiu, a part dels valors del poble, fiquem actiu els valors comercials. Quan jo estos dies ho he anat veient, quan jo estava passejant amb estos grups de gent pel poble, pel carrer Sant Joan, pel carrer Andreu Llambric, pels carrers que passem, i la gent que tenen comerços sortint al carrer i fent, bueno, però què passa? I total, anaven grups de 30 persones, que tampoc seria una animalada. Però estos valors a nosaltres no ens costa en 5, però necessitem, evidentment, la complicitat, evidentment, pues, de l'equip de govern, que en aquell cas està al poble en aquell. Tot això jo crec que la manera més fàcil de ficar-ho és amb una gran taula amb la qual hi hagi representada tota aquesta gent que pica en pedra. Jo crec que és una de les maneres, no és la solució, però evidentment podria començar a ser allò de dir anem a agafar el tren, perquè de trens ne passen cada rato, però fem el possible per agafar-ne un.
Agafem doncs aquest missatge que deixa el regidor Josep Maria Callau. Seguim avançant amb més qüestions relacionades precisament amb el turisme, i és que ara fa uns dies es va presentar el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre del primer trimestre de 2016 aquí a l'Ametlla de Mar, i de fet des de la Càtedra d'Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili auguren unes bones previsions econòmiques per al sector i també, doncs, en especial al municipi, a nivell d'impacte econòmic, tal com veuen la situació en aquests primers mesos i tal com veuen les comparatives referents a altres destinacions turístiques. Com ho valoren també vostès des del partit?
Mira, com a grup municipal, evidentment que la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira Virgili de les Terres de l'Ebre faci una bona previsió econòmica pel sector turístic, per nosaltres és satisfactori. Ara bé, aquí va la pregunta. Si llegim tot l'informe, vale, Eliges bé, et diu que realment lo que es destaca sobretot és el tema turístic com a motor econòmic d'avui en dia del municipi de l'Ametlla de Mar, és el sector turístic, un gran motor. Un gran motor que ens trobem, i abans ho ha dit de manera molt sutil Josep Maria, però que ens trobem que no tenim regidor de turisme a l'Ametlla de Mar. No tenim regidor de turisme. I per tant demanem que hi hagi més dedicació al sector turístic. Per què? Perquè parlar de turisme podrem parlar ara de grans filosofades, podrem parlar de l'estació nàutica, Costa Daurada, podrem parlar de grans coses, però al final, saps què es parla? Al final també ens hem preocupat dels petits detalls. I què vull dir petits detalls? La temporada turística, la gent que viu del turisme, jo sé també de què parlo, comença a Setmana Santa. I a Setmana Santa vam tenir la gran sort que va fer molt bon temps. I molta gent se'n va anar a fer una de les, crec que una dels actius turístics i ecològics, mediambientals més importants que tenim a la cala ara, que és el GR92, que és anar-te'n des de la caleta de Pepo fins a l'Ampolla i també l'altre GR, que és fins a la Madrada. Però jo penso que el de la cala fins a l'Ampolla és
El tram sud, més
el més
bonic.
transcorregut, eh? I clar, només sortir d'allí, què et trobes? Et vas trobar-te amb una platja de la cala Pepo, que no és que estigués bruta, i torno a repetir, que ningú m'explica històries barates de que era Posidònia, que eren algues i que això és natural, perquè bueno, això podríem discutir-ho perquè he vist discussions entre biòlegs i caldria discutir si això és neteja o és brutícia, però no entro. Però el que sí que és veritat que estava ple de plàstic, ple de fustes amb claus rovellats. La platja estava en molt mal estat. Clar, només començar el GR92 des de la cala i trobar-te una platja a plena Setmana Santa, bruta com estava, és que alguna cosa no s'està fent bé. O t'anaves a l'algo de pixavaques i era ja escandalós. Cagades de gos, plàstics, ningú va netejar-ho. Aleshores, què demanem des d'aquí? Home, que si mos omplim la boca i des de l'Ajuntament fem vindre a la càtedra d'Economia perquè mos parli sobre els resultats i mos omplim la boca del turisme i no som capaços i no sabem que a Setmana Santa han de tenir les platges netes, és que no tenim ni idea del que és el turisme, ni sabem del que viu la gent. I no ho diu ara ni Joan Pere Josep Maria. Jo m'he fixat que per les xarxes socials hi ha hagut molta gent que s'ha queixat d'això. Però no turistes, gent també del poble, que han volgut anar a la platja, que la de Pepa o la Setmana Santa, no, no han pogut anar, han hagut de marxar corrent. Entre altres coses perquè era perillós, eh? Claus, brutícia i claus rovellats, hi havia fusta i en molt mal estat. O, per exemple, ens trobem amb casos com ara, per favor, si algú vol anar, que vagi, aneu-se'n a fer el GR92 avui i aneu-se'n a l'altura de Calavidre. I és que flipareu de com està tot. En molt mal estat. I la pregunta és, algú sap que d'aquí 2 dies ja estem al juny? S'ha fet la previsió de la neteja de les platges? I et responc jo, no. No s'està fent. I la cala? No és com Cambrils o com les platges del Delta, que amb un tractor passen i en 2 passades ja està. Hi ha platges que s'han de baixar de manera manual amb un cabàs i recollir plàstic per plàstic perquè no es pot accedir en tractors. Per tant, on està la planificació? Inexistent. Aneu, per exemple, avui m'han enviat, mira, avui abans de vindre aquí, m'han enviat 2 persones fotos des de Calafat, com està el passeig de les Moreres. M'ha dit, per favor, Joan Pere, ajude-mos. El passeig de les Moreres ja no existeix. I dius, home, com que no existeix? No existeix. Avui dia no és un passeig de les Moreres. Ja es pot dir que és la selva virgen de les Moreres, l'Amazona de les Moreres. Perquè està tot fet malbé. I la gent de Calafat diu, home, també som nosaltres a l'Ametlla de Mar. Algú sap que d'aquí 2 dies arriba Sant Joan i Sant Pere? Què pensen fer?
Potser és una atracció turística més.
Sí, potser haurem de ficar un zoo i estirem clar.
Home, no?
Home, o quan parlem del tema del passeig marítim, una cosa és tindre o no tindre diners, però no podem fer les coses amb gust, per favor. Jo sóc de la Becrem. Aneu a la Becrem i mireu què estan fent allí. Una pregunta en volta. Agafeu molts dels dibuixos que es fan a Sant Pere pels crios, que fan un Sant Pere, fan fer els dibuixos per escrit, fan fer un dibuix i hi ha un premi. I evidentment ha de ser de coses marineres. I molts dels dibuixos dibuixen el passeig marítim de la cala. Sabeu de quin color és la barana que dibuixen els crios? On està l'imaginari de la nostra barana? És un imaginari, una barana de color blanc, amb els foradets que pots veure a la mar. Aneu ara allí. És que, amb tot respecte del món, mos han fet ara unes baranes d'un pagès que està a l'Oliva. Home, això està molt bé que fessin baranes brancals per anar a l'Oliva i a la Garrofa. molt acceptable, però per favor, la barana del passeig marítim de la Metge de Mar és de color blanc. A qui se li ocorreix? Fica un pegot i fica allí marges com si se'm a l'oliva a la garrofa. No pot ser. Una miqueta de gust. Una miqueta de gust. Per això el dia de Josep Maria, segurament si això haguéssim tingut una taula i haguéssim consultat a la gent, ningú del sector turístic els hagués dit barregeu una barana eivissenca de color blanc. Tardarà més o menys, però que està l'imaginari de tota la gent del poble, com ja va ser també el nostre imaginari de la plaça del Barco. I agafem. I no pots ficar-ho al costat amb pedra de marge i fer una barana i fer com si fos un marge de l'oliva a la garrofa, no? I aquests petits detalls són els que nosaltres pensem que es descuiden. Perquè, clar, saps què mos diu també l'informe de la Càtedra d'Economia? Mos diu, i llegeixo textualment, que l'afiliació a la Seguretat Social el primer trimestre del 2016 va pujar a les Terres de l'Ebre un 2,1%. Repeteixo. Diu que va pujar l'afiliació a les Terres de l'Ebre un 2,1%, arribant als quasi 50.000 afiliats. Diu, xifres negatives, però, a la Metge de Mar, que ha caigut amb un 12,6%. I que és el municipi on hi ha el valor més negatiu de totes les comarques de les Terres de l'Ebre de pobles de més de 4.000 habitants. O sigui, mos està dient que aquí el poble de la Metge de Mar no s'està creant llocs de treball. Que som el poble de les Terres de l'Ebre que ha hagut la baixada més gran, amb un 12,6%, mentre que a totes les Terres de l'Ebre està pujant l'afiliació a la Cala, la baixada més gran, amb un 12,6%. I mentrestant no tenim ni regió de turisme, ni regió de comerç, i som capaços de que arriba l'estiu, que és com molta gent se guanya les garrofes, i no tenim algo tan fàcil com les platges netes. I mos diuen que és que se va trencar el tractor. Sí. I aquí està, ja hem acabat. Home, per favor, jo demanaria que en aquests temes, jo no parlo, no cal parlar d'estació nàutica és Costa Dorada, que caldria discutir si l'hem de promocionar o no. No cal parlar tant de jornades gastronòmiques de la Tonyina, que resulta que sempre l'havia pagat una empresa privada i que era un referent a nivell mundial. Repeteixo, no exagero, un referent a nivell mundial. I ara aquesta empresa privada no mos paga les jornades de la Tonyina i les fa l'Ajuntament, que tan endeutats que estem, per cert, i ja que això és un producte d'un monopoli, si tan endeutats estem no caldria haver-ho fet, pot ser, ho deixo a l'aire, perquè això només estem promocionant un producte d'una empresa privada. Però si nosaltres estem 30.000 euros de la butxaca en fer aquestes jornades de la Tonyina, quan el mateix dia estem fent també la diada de la bicicleta al plater, que resulta que molta gent del poble ni se'n va enterar-se'n, i si vas anar al plater hi havia 4 gats. 4 gats havien al plater. Per què? Perquè mentre s'han de fer la jornada de les Tonyines, que tampoc no es caigués gaire gent, i l'actuació de Joan Rovira, i 4 gats que van haver al dia de la bicicleta, perquè molta gent no se'n va enterar, i els pocs que se'n van enterar van estar allí sols i abandonats. Per tant, demanem, per favor, una miqueta més de criteri amb segons quines actuacions fan.
Mencionava el tema de l'endeutament, ara hi entrarem. Abans una puntualització sobre el tema de les baranes, i és que en la notícia que vam fer des d'aquest mitjà ens van preguntar sobre el per què i ens van comentar que era un seguiment de la barana que hi ha ara mateix dalt de la platja de l'Alguer i la mateixa que hi ha a la part del passeig marítim dalt del Club Nàutic. Ho deixo aquí damunt.
Bona reflexió, però jo demano a la gent, com que jo soc a Becremero, jo demano a la gent que vaiga i que ho veiga.
Jo també vaig viure molts anys a la Becrem, també.
Molt bé, per això tens bona cara. Escolta'm una cosa, que vaiguen i que ho mirin, i veuran que és un pegat. I els pegassos s'han de dir, tal com són, i és un pedaç.
Seguim parlant de més qüestions, mencionava el tema de l'endeutament, també va ser notícia ara fa uns dies les dades finals del 2015 que presentava 31 de desembre de 2015 el Ministeri d'Hisenda, en el qual doncs, es publicaven els deutes bancaris dels més de tots els municipis espanyols i també hi eren els catalans, lògicament, i en aquest sentit doncs, qui encapçalava el rànquing és l'Ajuntament, és la Milla de Mar, l'Ajuntament de la Milla de Mar a Tarragona, amb més deute per habitant, el 7è el 8è, diria, de Catalunya i el 71è de tota Espanya. Males dades en aquest sentit, i és que la Mella doncs, té un deute viu, un deute financer, un deute a bancs, a entitats bancàries, de més de 17 milions d'euros, 17,6 milions d'euros. Això suposaria que cada ciutadà hauria d'abonar, només per liquidar el tema de l'endeutament viu, l'endeutament financer, doncs 2.450 euros.
Sí, una molt mala notícia que demostra una vegada més que este govern que ja porta un any governant el que ha de fer és arromangar-se i començar a treballar perquè hi ha molta feina.
És cert que hi ha una rebaixa entre 2014 i 2015 d'un 4,82%.
Eh? Sí, per això et dic que tenim molta feina a fer, perquè aquestes dades i aquest informe és negatiu i ens acaba perjudicant a tots. I per això, si el que volem és començar a corregir aquestes dades, la meva pregunta és, ho faig al revés, què estem fent per a corregir això? I la resposta, pues, em sap mal dir-ho, però portem un any. I ben poc. Seria injust dir no res. Però ben poc. I em diràs, home, ben poc què vol dir? Pues sí, ben poc vol dir que, mira, en temes turístics, ja hem parlat abans, que Josep Maria ho ha explicat molt bé. Però et podria parlar també en temes números. I em senyeixo, ¿vale? No el que diu ara Joan Pere o Josep Maria o qualsevol dels regidors de Convergència que podrien dir que són partidistes. M'ensenyeixo amb un informe d'intervenció firmat per la interventora municipal de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar en data 28 de febrer del 2016, que ja mos diuen, i ho dic literalment també, que mos diu, vist l'incompliment de tots els indicadors anteriors, cal que l'Ajuntament aprovi un pla econòmic financer en el termini màxim d'un mes. Això mos ho diuen a data 28 de febrer, després suposo que em preguntarà sobre el ple que farem el dimarts que ve. I mos parlen que s'ha de fer un pla econòmic financer en el termini màxim d'un mes. Este informe s'ha fet el 28 de febrer, com podeu veure, el mes ja ha passat. I este pla econòmic financer, nosaltres, com a mínim, no l'hem vist, i pel que he vist aquí, la informació que mos ha enviat per la convocatòria del ple, tampoc està. Mos diu, punt 2, mos demana un pla de sanejament en un termini de 3 mesos. Este pla de sanejament, també t'asseguro que no l'hem vist. No existeix tampoc. Com a mínim no l'han presentat perquè tampoc no està a l'ordre del dia de la comissió informativa que mos han passat. I mos diu, tres coses mos diu que s'han de fer, reducció de les despeses, concertar una operació de crèdit o aprovar el pressupost de l'exercici 2007 amb un superàvit que jo més o menys vaig estar comptant que estaríem parlant al voltant dels 600.000 euros. I la pregunta és, i també mos acaba dient, la mateixa interventora mos diu que de tot això no s'ha fet res per poder corregir el dèficit de l'Ametlla de Mar. Per què? Perquè els gastos corrents segueixen pujant, han decaigut les subvencions i les transferències de capital, la desviació negativa la desviació dels ingressos corrents és negativa degut a que no s'ha fet cap increment de les tasses i els preus públics són inferiors als previstos al pla d'ajust, que el període mig de pagament de les factures segueix sent estant als 228 dies, per tant, no seguim pagant els proveedors, on vull arribar? I ho resumixo. Home, podem parlar de moltes coses, però ja portem un any governant i és a dir, què està fent aquest Ajuntament per intentar agafar el bou per les banyes i intentar corregir aquesta greu situació? I no ho diu Joan Pere, ni Joan Maria, ni cap president dels regidors, ho diu la interventora. Res, zero. I els he ficat per escrit que els demano un pla econòmic financer i un pla de sanejament per corregir les finances, perquè si no anem al col·lapse total. I saps com se poden pagar avui en dia les nòmines? Les nòmines només se poden pagar d'una manera, no pagant els proveedors. Això vol dir que qualsevol proveedor que avui en dia estigui treballant per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ho té clar, no cobra. I no cobra perquè si cobra els proveedors no cobrem les nòmines dels treballadors. I per tant, primer s'ha de pagar les nòmines dels treballadors. Per tant, vol dir que no es cobren, no cobren els proveedors. Ara, això sí, mentre ens diu la interventora que s'ha de fer alguna cosa, l'Ajuntament ara torna a pagar hores extres. No passa res. I tornem a fer una jornada de la tonyina amb diners de tots els... O sigui, cadascú dels caleros de l'Ametlla de Mar... Amb els impostos avui hem pagat les jornades de la tonyina, quan cosa que abans la jornada de la tonyina s'ho pagava una empresa privada i no ens costava un duro a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, però com que ara estem tan bé de diners, ara ho pot pagar l'Ajuntament. Ara, passat demà, també ens demanaran la gent que va al Seitor i a la Sardina, la gent que va al Palangre, la gent que va a la Sàrcia, la gent que va a l'Arras, també ens demanaran que de la mateixa manera que fem jornades per promocionar la tonyina, també hem de promocionar els altres. I com que ens sobren els quartos, ara després ens queixem de que hi ha informes que ens diuen que som l'Ajuntament més endeutat. I després ens queixem que la interventora ens diu el que ens diu, que no s'està fent res per corregir el deute. Ara, clar, sempre tenim la gran solució. La culpa és dels altres. La culpa és del passat. Clar que la culpa és del passat, que segurament el passat no es va fer tot correctament bé. Tot i això cal recordar la piscina, el camp de futbol, el pàrquing i altres coses que es van fer-se. Perquè mira, també t'ho diré, mi diré, home, algo es fa. Què es fa? Els carrers, mi diràs. Els carrers, mi diu la gent. Els carrers, algú ha mirat quan se va demanar la subvenció i quan se va concedir? La subvenció es demana el gener del 2015 i es concedeix després de la Candelera del 2015. Per tant, se concedeix ja l'únic antiu que fes, s'han trobat una feina i un projecte fet i l'únic que han fet ha sigut aprofitar-se d'una feina feta del passat. Evidentment, que és el que han de fer. Ara, una cosa, amb asfaltar els carrers i la pregunta en veu alta, s'han preocupat de saber si els carrers que han asfaltat abans de llimpiar la cara, el fons s'havia de canviar alguna tuberia del clavegueram o alguna tuberia d'aigua? Perquè si ara hi ha un escape d'aigua, què passarà? Que tornarem a aixecar el carrer. Perquè des d'aquí ja ho dic, estic convençut que algun dels carrers han asfaltat, i ho dic sapiguen el que estic dient, no s'ha preguntat a cap tècnic per saber si abans de llimpiar la cara del carrer i abans de fer l'asfaltat del carrer s'havia d'haver canviat amb algun mal estat com teníem, alguna tuberia de claveguera o de l'aigua. Però per què no s'ha fet? Molt fàcil. Perquè si l'únic que fem és asfaltar carrers, n'asfaltarem 15. Si realment asfaltem el carrer bé, però ens preocupem del que hi ha al subsol, només podem asfaltar la meitat, que han fet populisme dur i pur, asfaltem força carrers, que la gent estigui contenta. Ara, quan d'aquí un any o sis mesos tindrem una escapa d'aigua, el carrer l'aixecarem. Per tant, prou de parlar del passat i que ja porta un anyet governant i que es preocupin del futur.
Anava a dir això, ja per a tancar el programa, aquest any de govern municipal, quina valoració en fan des de Convergència i Unió?
Però la valoració que en fem, mira, si em permets, vaig rebre la convocatòria d'una comissió informativa.
El ple el tenim la setmana que ve, de moment no tinc jo encara els punts damunt la taula, per tant no li puc preguntar sobre el que es tractarà i si ho comenta,
que,
ho comentarà vostè.
Si em permet, Dani, la pregunta que em fas et contestaré. No me'n vaig, vull dir que et contesto sobre el que m'has dit. I rebo la comissió informativa i hi ha 4 punts, vale? El primer ens diu la lectura i aprovació de l'acte, per tant, el que es fa sempre. El control i fiscalització de la resta d'òrgans de govern, això ha estat tots els plens haguts i per haver de tot el món. I pregs i preguntes, hi ha 4 punts. Dels 4, aquests 3 punts, passi el que passi, s'han de fer. I els plens estan obligats per llei fer-n'hi mínim un cada 2 mesos. Que és el que estem fent, vam dir que en faríem un cada mes, quan estàvem a l'oposició es queixaven que se n'havien de fer un cada mes, i ara que està al govern, de fer una cada 2 mesos, i pel que veig, si no els féssim no passaria res. Perquè l'únic punt de l'ordre del dia que hi ha, que no és obligatori de ficar-se a l'ordre del dia, sabeu quin és? Se'l llegiré. Aprovació del conveni marc entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. O sigui, portem tot el 2016, que han fet 3 plens, i no ha hagut cap punt de l'ordre del dia en temes estrictament municipals. Només estem fent plens per aprovar convenis amb el Consell Comarcal o amb la Generalitat o amb la Diputació. Això que es diu, no ho diu Joan Pere, ni Joan Maria, ni cap rei del regió, això es diu inoperància, això es diu paràlisi, això es diu falta d'idees, això es diu que no saben què fer. Estan aquí i no saben com sortir-se'n. I no ho torno a repetir, ho diu aquí, a l'evidència. Portem 3 plens el 2016, i no ha hagut cap punt d'ordre del dia que no hagués sigut l'aprovació d'un conveni amb una administració supramunicipal. Per favor, comenceu a governar, comenceu a fer coses pel poble i no es passi sola la vida parlant del passat, perquè del passat no menjarem, la gent que volem parlar del futur. Això és la valoració que fem. I torno a repetir-te, com ho hem de dir-ho més ja? Residència d'avis surt al butlletí municipal, i per cert, tu ho has de saber perquè ets part dels responsables, que van dir una foto de l'alcalde amb la Consellera Social dient que estava treballant per a concertar places, correcte o no?
Al butlletí no, això va ser una
fotografia... A la cala TV.
Bé, hi ha una notícia, i la tinc aquí davant mateix, que està parlant sobre la possible concertació de places, que la Generalitat de moment encara no havia assegurat el nombre de places a cap de les residències catalanes.
Correcte, i surt la foto de l'alcalde amb la consellera i fem la notícia com si això... Pues resulta que el mateix dia surt publicat al diari L'Ebre una entrevista feta a la consellera, a la mateixa consellera que aquí diem que concertarem plaça, i diu concertar les residències d'Amposta i la Metge no podrà ser de cap manera, repetir això, no podrà ser de cap manera.
Entenem que parla a totalitat, segons les altres informacions que vam rebre que va fer la consellera, entenem en aquest sentit a la inauguració del centre de dia de l'Aldea, que sí, va ser quan nosaltres rebem aquesta informació de la consellera, que no permetien obrir o concertar totes les places que, diguem-ne, en els convenis marc per reobrir les residències se plantejaven.
La consellera ho diu molt, clarament, i per desgràcia, perquè també si el govern sé de què parlo, diu molt clarament, no podrà ser de cap manera, ni una, ni dos, ni cap, zero. Passa que, clar, ara la foto sí que mos agrada fer molt. On vull arribar? Governem sense tant de populisme i el que demano és que si a Catalunya governa Convergència i Esquerra Republicana, torno a repetir una vegada més, mos oferim a l'alcalde a que anar conjuntament a la Generalitat a parlar amb Puigdemont i amb el conseller, amb el vicepresident Oriol Junqueras, amb el president Puigdemont i amb la consellera, perquè si anem el grup municipal de Convergència, el grup municipal d'Esquerra, serien molt més forts perquè hem de fer obrir la residència d'avis, que no li faci por que el poguéssim ajudar-lo, que estem aquí per ajudar, que el que volem és el millor del poble. I, per tant, una vegada més li fem l'oferiment públic a la ràdio i és el tercer que fem, que mos demani també ajuda. Nosaltres estem disposats a ajudar-lo, i no sé com dir-ho més ja, per anar conjuntament i treballar conjuntament pel bé del poble, perquè el poble està per damunt dels interessos partidistes, i per tant nosaltres estem aquí per ajudar a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i en aquest cas per ajudar també a l'alcalde Jordi Gasany.
Senyors regidors, ho hem de deixar aquí, hem repassat moltes qüestions al llarg d'aquests més de 45 minuts de Parlem-ne. Josep Maria Callau, Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins a la pròxima edició.
Moltes gràcies per haver-nos, com sempre, convidat en un dia com avui.
Molt bé, moltes
gràcies a tots.
Gràcies. Nosaltres ens acomiadem i tornarem la pròxima setmana. Serà dimecres i serà després de la sessió ordinària del mes de maig a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Tornarem dimecres, ho farem amb els portaveus, amb els regidors del grup municipal de Compromís per la Cala. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.